Les notícies de la Cala Ràdio. Edició migdia.
Turisme impulsa un concurs de fotografies i vídeos a través dels Instastories.
La portada.
L'àrea municipal de turisme de l'Ametlla de Mar ha engegat un concurs a través de l'última funció que incorpora l'aplicació Instagram, els Instastories. El termini per participar-hi és fins al 16 de setembre. Francesc Callau.
Sota el tema Vacances a l'Ametlla de Mar, l'Àrea Municipal de Turisme proposa un nou concurs a través de l'aplicació Instagram, aquest cop, però, de les anomenades Instastories, les publicacions de contingut efímer que desapareixen passades les 24 hores. L'objectiu és publicar qualsevol tipus d'imatges relacionades amb la població, ja siguin platges, ports, paisatge, activitats o gastronomia, per tal de mostrar i compartir les vacances a l'Ametlla de Mar amb la resta d'usuaris. Damià Lleó és el gerent de l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar.
Sempre intentem estar a l'avantguarda de les xarxes socials perquè sempre m'ha apostat molt per aquest màrqueting digital, no? I la gran majoria de la gent, dels seguidors o que estan a Instagram, miren més les stories que no les fotos que es publiquen al timeline, que es diu, a les notícies. Entes que fan totes les marques? Posar publicitat i apostar molt pels stories. I què fem nosaltres? Pues també fem això. El que volem és que la gent que ve de vacances i la gent del nostre poble publiquen ells fotos i vídeos perquè tenen més credibilitat. Jo m'hi creuré més aviat amb una persona que ha vingut de vacances aquí que penja un vídeo xulo que no pot ser a Turisme de l'Ametlla, que ja ho sé que ell penjarà les millors fotos.
Per participar-hi, els concursants hauran de seguir el perfil @turismeametlladamar, mencionar-lo i etiquetar-lo al vídeo amb el hashtag Ametlla de Mar. No hi ha límit d'imatges per perfil, és a dir, l'usuari pot compartir més d'una fotografia o vídeo. Les imatges que entraran a concurs seran aquelles publicades entre l'1 d'agost i el 16 de setembre. A partir del 16 de setembre, el jurat seleccionarà 3 imatges finalistes que es donaran a conèixer entre els seguidors per tal de que votin la que més els hi agradi. El que obtingui més nombre de vots serà el guanyador. Els premis pel guanyador són un cap de setmana d'allotjament fora de temporada alta per a 3 persones en bungalow, gentilesa del càmping Ametlla Village, una sortida en barca per a 3 persones per descobrir la costa de l'Ametlla de Mar des del mar, amb mementos, serveis marítims i un lot de merchandatge.
Més temes. S'inicia la temporada de mitja veda de caça. Diumenge passat va començar la mitja veda pels caçadors caleros, que es desenvoluparà els següents diumenges fins al 9 de setembre. Durant aquest període, els caçadors poden caçar tudó salvatge i tórtora autòctona sense gos.
La del Colom és una cacera poc concorreguda pels caçadors caleros, poc donats a la cacera del Colom per la poca presència d'aquestes aus, tot i que a l'octubre, que ja es pot caçar cada dia, s'incrementa una mica l'interès. Així tot, Albert Bouzas, president de la Societat de Caça a la Cala, considera que la cacera no es tracta només de matar animals.
Jo sempre dic el mateix, que la cacera no és sempre el matar. El que es pensa que la cacera és únicament matar està totalment equivocat. Doncs bueno, és sortir, passes lo de matí pel monte, no ho sé, te relaxes, estàs tranquil i si de rebot tens la sort de poder matar un parell de coloms, pues tot això que t'has trobat.
La plena temporada de caça començarà el dia 14 d'octubre i entre les novetats destaca, per una banda, que la cacera del porc senglar no s'obrirà fins a l'octubre, a diferència dels anys anteriors, que ja es podia caçar al mes de setembre, i que a causa de l'estat de la perdiu, al vedat local, s'ha decidit tancar la seva cacera durant tota la temporada. Pel que fa al porc senglar, és una espècie que s'ha reproduït molt en els darrers anys, arribant a fregar la sobreexplotació. Això ha fet que es passés de caçar entre 7 i 10 exemplars a caçar-ne al voltant de 40 per temporada i poder-ne detectar en zones urbanes poc habituals o urbanitzacions des de fa uns anys. Després d'aquesta pressió cinegètica, s'ha decidit aquest any obrir la cacera una mica més tard, tot i que també es tancarà al febrer, quan la normativa ho permetria fins al mes de març. En quant a la perdiu, és una espècie exhaurida al vedat i en total declivi. A més de tancar-ne a la cacera, es farà un programa integral de recuperació. Així, des del 14 d'octubre i fins al primer diumenge de febrer, es podrà caçar conill i tord. Pel que fa al conill, en els darrers anys s'ha aconseguit aguantar la densitat, tot i que va en funció de les malalties, la mixomatosi i la vírica. Pel que fa al tord, és una incògnita, ja que depèn de molts factors entre altres la temperatura, l'aigua i el menjar que trobin pel camí en ser una nau de pas i sobretot també de la pressió cinegètica que hagin patit en el transcurs del seu trajecte. Albert Bouzas, president de la Societat de Caça a la Cala, considera que pel que fa al conill serà un bon any i pel que fa al tord és una incògnita.
La densitat de conill o la població de conill sempre va en funció de les malalties, la mixomatosis i la malaltia vírica. La vírica sol afectar començaments de maig, és una malaltia que els afecta els intestins, doncs, i els esquilma també, vull dir, és bastant terrible aquesta malaltia. I acabat està la mixo, que és la malaltia comuna, la que veiem que tenen els ulls tancats i el cap unflat, que està afecta més aviat de cara al setembre. Tant una com l'altra, doncs, bueno, la veritat és que merma bastant les densitats de conill. I el conill sempre va en funció d'aquestes dues malalties. Doncs, si tenim sort i no ens pega fort la malaltia, doncs, serà un any que serà bo. Si pega fort la malaltia, doncs, serà dolent. Enguany, el que es pot veure d'estara, sembla ser o tot apunta que serà un bon any per al conill, almenys en la línia d'aquests últims anys que doncs, no ens han pogut queixar. I pel que respecta al tor, bueno, el tor és un animal de pas, de fet ells se'n van del fred i venen aquí perquè el clima per amb ells és més agradable i pues, bueno, està en funció de la temperatura, de que puguin trobar menjar, de que puguin trobar aigua i de que no tinguin massa pressió als països que van passant mentre van venint cap aquí.
Un dels temes recurrents en l'àmbit de la caça cada inici de temporada és la modificació de la llei de caça, en vigor des de 1979 i que el sector reivindica des de fa anys, tot i que la poca predisposició per part de les administracions pareix que allunya aquesta possibilitat en els pròxims mesos.
I anem cap a Tivissa perquè han aparegut llaços grocs pintats sobre patrimoni municipal. L'Ajuntament de Tivissa ha denunciat aquest dimarts davant dels Mossos d'Esquadra l'aparició de pintades en elements del patrimoni municipal. L'alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, ha condemnat els fets i ha anunciat la presentació de la denúncia a través de les xarxes socials. Les pintades han afectat el monòlit de benvinguda a l'accés de la població, unes àmfores ornamentals i plafons informatius del poblat ibèric del Castellet de Banyoles. El CDR de Tivissa ha denunciat i ha condemnat també les pintades com un atac al mobiliari urbà, negant qualsevol relació. Canviem d'assumpte. Injecció de 500.000 d'euros als ajuntaments per a la gestió de plagues i la recollida d'animals abandonats. La Diputació de Tarragona ha concedit enguany 529.960 euros a 154 municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, tant per a la gestió d'espècies plaga i invasores com per a la recollida d'animals domèstics abandonats. La majoria d'aquests ajuts es destinaran a reduir la proliferació de rates, coloms, rossegadors i paneroles a zones urbanes i periurbanes, tot i que també es faran servir per tractar altres espècies plaga, com la processionària del pi, les vespes i la cotorreta de pit gris. A més, gran part dels municipis situats a zones d'arrossars i espais humits, al voltant dels nuclis urbans i urbanitzats del Delta de l'Ebre, han sol·licitat aquest suport econòmic per fer front a la mosca negra i al mosquit tigre. I a l'Hospitalet de l'Infant ja han acabat les festes majors i a milles la tasca del Punt Violeta, situat durant els 6 dies de duració de Sant Roc a la Festa Jove de les Penyes. Ariadna de la Calle, ràdio l'Hospitalet de l'Infant.
Durant la Festa Major de Sant Roc d'enguany, les casetes de les Penyes han compartit el pati de l'Escola Mestral i de l'Institut Berenguer d'Entença amb un nou espai, el Punt Violeta. Aquesta és una iniciativa que es va posar en marxa per part del col·lectiu Les Violetes Feministes de l'Hospitalet de l'Infant. Escoltem l'Anna Capafons, del col·lectiu de Les Violetes.
És un punt de visibilització de que encara segueixen existint les agressions vers les dones i l'hem volgut ficar aquí a les festes perquè sol ser un ambient on hi ha moltíssima gent i on hi ha més probabilitats de que es produeixin aquests actes.
D'aquesta manera, durant aquests dies de festa, el Punt Violeta ha hagut d'efectuar alguna intervenció. Tot i així, en termes generals, el balanç és positiu. Escoltem ara Esther Sánchez, del col·lectiu de les Violetes.
El balanç ha sigut bo, dintre de lo que cap. El primer dia de penyes van fer una intervenció, va ser una agressió a les 5:30 del matí, i després, el dia següent, també van fer dues intervencions més, van ser dos acosos, que dos joves van vindre, bueno, a buscar-nos al punt.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és fer visible aquest tipus d'atacs i assetjaments vers les dones, que sovint succeeixen en ambients festius, a més de donar recolzament i informació sobre el tema.
Els esports.
I en esports, a una setmana de posar el punt i final als campus esportius de matí i tarda que organitza l'àrea municipal d'esports, el balanç és molt positiu. Segons l'organització, ha estat un èxit total de participació en totes les activitats que s'han ofert.
El campus matí realitzarà la jornada de portes obertes el divendres 31 d'agost. El campus tarde, de gimnàstica rítmica, oferirà divendres 24 a les 10:30 de la nit i a la plaça Joan Miró una exhibició de final de campus per mostrar les habilitats apreses durant l'estiu. Sílvia Argentó, coordinadora de l'Àrea Municipal d'Esports de l'Ametlla de Mar, ha fet una valoració molt positiva.
Des de l'Àrea Municipal d'Esports, abans, a una setmana ja de posar fi a aquestes activitats de campus tant de matí com de tarda, tot i que alguns campus ja es van clausurar el passat 15 d'agost, doncs fem un balanç molt positiu, ja que totes les activitats proposades s'han pogut realitzar i totes les places ofertades doncs s'han omplert. Mostrarà molta gent doncs, que repeteix any rere any, sobretot els campus matins, campus tarde doncs, també, i amb les novetats doncs, la gent intenta apuntar-se per a veure què ofereix aquella activitat. I bueno, és el que diem, que la gent any rere any doncs, torni a sumar, doncs, és important, significa que els xiquets s'ho passen bé i doncs, a seguir treballant perquè l'any que ve doncs, estos xiquets vulguin tornar a repetir els nostres campus.
El Campus Matí és una activitat organitzada per l'Àrea Municipal d'Esports de l'Ametlla de Mar durant els mesos de juliol i agost per a joves nascuts entre el 2005 i el 2015 amb 120 inscripcions disponibles que s'han esgotat i que s'ha dut a terme als matins entre les 9 i la 1 i amb la pràctica combinada de la natació, el fitness, a més d'altres esports, l'anglès, la dansa i sortides a la natura per un preu de 25 euros per setmana. El Campus Tarde ha ofert la possibilitat de practicar el futbol o la gimnàstica rítmica 3 dies per setmana de 6:30 a 8 de la tarda, combinant-se amb la pràctica d'un altre esport alternatiu els altres 2 dies de la setmana, bàsquet, natació i pàdel, per un preu de 18 euros per setmana.
L'actualitat segueix a la cala rtv.cat.